El zoo de Barcelona, per exemple, es podria convertir en el futur en un zoo on només hi hagi, no ho sé, espècies autòctones, o es podria transformar en un zoo virtual, però també podria seguir com fins ara, o es podria tancar del tot. Tot plegat són possibles respostes a la pregunta que ara mateix hi ha sobre la taula de l'Ajuntament de Barcelona. La pregunta és, què s'hauria de fer amb el zoo? Nosaltres avui, arran d'aquest debat, ens en volem plantejar un altre. Quin sentit tenen els zoos al segle XXI? I avui a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio a l'Estat de Gràcia tenim el Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista i divulgador científic. Com estàs, Jordi?
Molt bé.
I també tenim a la Rosi Carro, coordinadora de la campanya Zoo Segle XXI.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé. Escolta'm, clar, hi ha molts temes. Potser podríem començar situant els zoos. Els zoos quan neixen, Jordi?
Bé, els zoos van néixer una mica en paral·lel als gabinets de curiositats. Per exemple, en el segle XVII, el segle XVIII, el segle XIX, la gent viatjava i aleshores, doncs, en aquell moment que no hi havia científics com a tals, no hi havia arqueòlegs o no hi havia biòlegs, sinó que el que hi havia eren curiosos, el que es dedicaven era recollir tot això que els interessava, que els hi entrava per la vista. Evidentment, hi havia un sentit econòmic, perquè es anaven buscant noves plantes, nous animals, amb un sentit comercial. Però després hi havia els curiosos que deien, bé, i per què aquest animal és així? Per què a Austràlia ens diuen que n'hi ha un animal que salta com el cangur? I aleshores què van fer? Van començar a pujar aquests animals en els seus vaixells i portar-los sobretot cap a Europa i mostrar-los com es feia el Retiro de Madrid o es va fer doncs, a molts altres llocs, a Londres, a París, s'exhibien com a rareses i curiositats, no? I, de fet, doncs, aquests dos els va conèixer ja en Darwin. Darwin es va interessar en el tema de l'evolució humana per veure la primera orangutana viva que va arribar en el Regne Unit a bord d'un d'aquests vaixells. No? Evidentment, des d'aleshores, els zoos han canviat molt, però van començar així, sobretot com a llocs de curiositats, d'observar coses que la gent no havia vist mai.
Fins al punt que... Rosi, què volies dir?
Sí. Bueno, jo volia també afegir que, des del nostre punt de vista de la nostra plataforma, amb els estudis i investigacions que hem fet, hem vist com també hi havia un tractament una miqueta imperialista, no? dels països que anaven a conquerir altres terres, portaven tot allò que era exòtic, des de plantes, animals, però fins i tot altres éssers humans. Hi han hagut zoològics d'éssers humans, això, aquesta documentació la podeu veure a la nostra pàgina web. Per això, per nosaltres, en realitat, els zoos, els orígens, són un error històric, perquè és aquest sentiment imperialista de l'ésser humà respecte de la resta de la naturalesa, de voler-la agafar i voler-la tancar.
Sí, bé, hem vist fotos, no?, d'esquimals exposats amb algun zoo o nenes africanes, no?, també.
Mireu, és el que us deia, és que ho he comentat a l'inici. Els zoos neixen en paral·lel, entrant en la línia de la meva companya, dels grans museus, el Museu Britànic, el Museu del Louvre, aquests museus, què tenen? Doncs el Partenon allà ficat, doncs sí, sí. La Pedra de Rosetta, és una manera de dir, efectivament, jo m'estic expandint pel món i fins i tot des d'un punt de vista sociològic i des d'un punt de vista, podríem dir, també filosòfic, era dir, l'espècie humana, l'homo sapiens, és el superior, i per això domino els altres animals, però no qualsevol homo sapiens, no un homo sapiens africà o asiàtic, sinó un homo sapiens europeu. I si busques ja una mica més d'identitat, doncs els londinencs es creien el malic del món, els parisencs es creien el malic del món i nosaltres també. Uh-huh. Perquè amb això dels zoos humans, dir-vos que aquí al Tibidabo nosaltres vam tenir un zoo humà. És a dir, va exhibir una família en el parc d'atraccions doncs, de població fang. És a dir, que això era un tema de superioritat. La gran paradoxa és que gràcies a un zoo, el Darwin, quan va veure aquesta orangutana que us comentava abans, uh-huh, és quan es va plantejar, ostres, ens assemblem molt en aquests animals. Si Darwin, que mai va veure un animal primat de gran tamany en el seu viatge, perquè ell va estar per les Galápagos, per Amèrica en general, però no va estar a l'Àfrica. Aleshores, a l'Àfrica ni va estar tampoc a Indonèsia. Quan va veure aquest orangutà, la gran paradoxa és que li va servir per replantejar-se uh-huh que els humans no érem aquests individus superiors. És a dir, que, per suposat, a l'inici del zoo, uh-huh, històricament injustificable, però igual que en aquella època existia l'esclavatge, i si tu li preguntaves a una persona que estava treballant a una mina que era un negre, li deien que era un personatge inferior, perquè n'hi havia un intel·lectual que li deia no són inferiors, però vosaltres també. Uh-huh. Perquè en aquella època era l'època, evidentment, de l'imperialisme, del classisme, etc. Cosa que cada vegada anem tendint un altre cop cap aquí, no? Però vull dir, però s'ha de dir que els zoos neixen sobretot, efectivament, amb aquesta ànsia d'imperialista, però darrere hi ha aquests naturalistes, uh-huh, aquests científics que s'interessen per aquests bitxos raros. No?
El que passa que ara estem uns quants anys més tard i ara, per exemple, aquest accés a conèixer i a saber d'altres espècies ja no sé si té gaire sentit al segle XXI. És a dir, quan un nen amb un iPad o un ordinador pot accedir a veure orangutans en el seu estat, en el seu hàbitat natural.
Exacte.
I no sé si té molt de sentit que els tinguem engabiats, no? En tot cas, ara plantegem-nos això, no? Podem tancar un zoo o no tindria sentit tancar un zoo directament? Què s'hauria de fer, Jordi?
A veure, podem tancar un zoo perfectament, com ja s'ha fet. És a dir, és que aquest debat a mi m'ha semblat a vegades una mica, també una mica, podríem dir que ens, com si vingués de nou. Portem molts anys, els que treballem al voltant del comportament animal, portem molts anys veient zoos que els hem tancat gràcies a les nostres protestes. És a dir, per exemple, hi ha hagut zoos a dins de casa nostra i molt propers, fins i tot sense anar més lluny. Qui no s'anava d'excursió abans amb el col·le, segurament a tu t'ha passat i a qualsevol de la taula, i a l'autobús de camí a Poblet, on anava, t'aparaven allà en una estació de servei o alguna cosa per d'allò, i n'hi havia un mico allà engaviat, o n'hi havia un lloro, no sé què. Això ja no ho veiem, almenys a prop de casa nostra. És a dir, s'ha fet molt, però, evidentment, aquests zoos petits, aquests zoos de gàbies d'un per un, de dos per dos, etcètera, etcètera, es van anar tancant, i aquests s'haurien de tancar, però ràpidament, perquè sí que aquests animals acostumen a tenir pocs animals, es pot encabir en una altra instal·lació que tingui veterinaris, que tingui unes instal·lacions millors, etc. Un zoo gran, com el de Barcelona, o el de Madrid, o el de Londres, o el de París, en aquest cas el de París és més petitet, però els zoos grans, tancar-los de cop i volta implica que s'ha de fer un debat de qui està vivint allà, perquè aquesta aproximació històrica que hem fet a l'inici ha estat genial que la presentéssiu, perquè, evidentment, el problema que tenim ara ve d'aquesta època. És a dir, vosaltres dèieu, bé, però han canviat molt els temps, han canviat, però els inquilins d'aquests zoos s'han anat perpetuant, s'han anat reproduint i els tenim aquí. I la gran paradoxa és que són animals que ja no són exòtics, perquè un orangutà que ha nascut a Barcelona és català, podríem dir-ho, no? O és madrileny, o és parisenc, o és londinenc. És a dir, ja no és exòtic, ja no ha conegut ni una selva, ni ha conegut aquell país d'origen, etc. Aleshores, aquests animals, de cop i volta, no els podem deixar sense casa, o no els podem deixar sense un veterinari, o no els podem deixar sense uns cuidadors, etc, etc. Aquest és el gran debat. No es pot tancar un zoo d'un dia per l'altre. I a veure, i després ha de dir si s'ha de mantenir alguna estructura de zoo, perquè aquests animals o els esterilitza, o se'ls esterilitza, o realment s'aniran reproduint, que aquest és un debat, no?
La Rosi m'explicava abans que al principi vosaltres teníeu la idea de sí, amb la idea, per exemple, del zoo de Barcelona, tancar-lo del tot, però heu anat canviant d'opinió.
Sí, nosaltres fa 8 anys que vam començar a fer protestes cada cap de setmana a les portes del zoo.
Ui, devíeu ser molt impopulars, no?
Molt impopulars, hem estat molts, durant bastants anys a la porta del zoo de Barcelona, amb protestes, amb donant informació del que suposa el tancament i la captivitat dels animals en el zoo. Però, bueno, estudiant, informant-nos, també fent una aproximació amb altres científics, amb altres experts de socials, fins i tot des del punt de vista de la comunicació, de la filosofia, vam veure que no es podia tancar per diverses raons. Una, la que comentava el Jordi perfectament, no? Que els animals no es poden reintroduir a la natura perquè moririen. Una altra també és entendre la estructura que formen els zoos actualment. El Zoo de Barcelona forma part de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris. Aquesta organització està formada per més de 300 zoos a tot arreu d'Europa i Orient Mitjà, i el que fan és promoure la cria en captivitat de certes espècies, les que en principi estan en perill d'extinció, i perquè no hi hagi problemes de consanguinitat, el que fan és intercanviar els animals que es crien entre els zoos. Per tant, si diem tanquem el zoo de Barcelona perquè no, ja no el volem tenir com a institució, el que passaria amb molts d'aquests animals és que simplement anirien a parar a altres zoos d'aquestes institucions. La nostra proposta de Zoo 21 vol ser una proposta per ajudar els animals dels zoològics, per canviar la lògica dels zoològics a nivell internacional. Creiem que els zoos no fan la funció que diuen que fan, però sí que realment seria molt interessant que fessin aquesta funció. Realment és urgentíssima que la facin. Han de fer les funcions de conservació dels hàbitats, de reintroducció dels animals, unes funcions d'investigació científica. És vital per tot qüestions que estem perdent tots els hàbitats per qüestions del canvi climàtic. Per tant, un cop entenent que els zoos no es poden tancar si no es canvia el sistema, perquè si es tanca el zoo de Barcelona els animals anen a altres llocs i continuen aquesta perpetuació de cria en captivitat i mort en captivitat, la nostra proposta és de donar-li tota la volta a el que són els zoos actuals.
I com es fa donar-li la volta?
Mira, nosaltres proposem diverses línies d'acció. La primera és per a la reintroducció de tots aquells animals, a la reproducció, perdó, de tots aquells animals que no tinguin un programa directe de reintroducció. Però el més important és la protecció dels hàbitats. Si no protegem els hàbitats, no podrem protegir els animals ni reintroduir-ne cap. Per tant, tenim... la proposta que fem és que, situem-nos, per exemple, en el Zoo de Barcelona. El Zoo de Barcelona arribi a un conveni amb un hàbitat natural d'algun país, i aquí és on intervé la tecnologia. Nosaltres apostem per la tecnologia sempre i quan hi hagi un projecte de conservació d'un hàbitat natural i que tots els científics, els veterinaris del zoo, vagin en aquell hàbitat, hi vagi gent que filmi en aquell hàbitat amb imatges audiovisuals i hi hagi una tecnologia virtual de la més potent que hi hagi en el moment en el mercat, immersiva, 3D, el que tu vulguis, i que la persona que estigui pagant per veure aquella projecció immersiva o 3D sàpiga que aquell diner va directament per la preservació d'aquell hàbitat natural i que està realment conservant i ajudar a protegir aquell hàbitat natural. Si cada zoo del món, això podria pensar, això és molt costós, no? Arribar a poder fer aquest tipus de conveni. Per això a Barcelona es volia gastar més de 10 milions d'euros per ampliar la piscina dels dofins. I tenim experiències. Per exemple, la Fundació Franz Weber forma part de la plataforma Zoo 21. La Fundació Franz Weber ha estat durant 20 anys protegint un parc natural al Togo amb elefants. I durant aquests 20 anys s'ha gastat 8 milions d'euros. El Zoo de Barcelona es volia gastar 10 milions d'euros en una piscina. Per tant, sí que a nivell econòmic, com que les dimensions econòmiques dels hàbitats que s'han de protegir són molt diferents a l'economia que es mou, al món occidental, diguem-ne, sí que és sostenible aquesta proposta. És a dir, invertir un projecte de conservació in situ, sí. Tecnologia virtual en el Zoo de Barcelona, en el Zoo de la ciutat, que el ciutadà pagui per això, i si cada zoo del món arriba a un conveni d'aquest tipus, el que s'intercanviarien entre els zoos serien aquestes imatges virtuals, aquesta tecnologia virtual, aquesta documentació científica, no els animals, que és el que es fa ara.
És un projecte de futur, sí, sí.
Però igualment també s'hauria de potenciar, que sí que el zoo fa bé, és la fauna autòctona. El Zoo de Barcelona està fent projectes d'introducció de fauna autòctona, com és el tritó de Montseny, el ferreret, el bec planer, molts animals autòctons, que això sí que s'ha de fer i s'ha de potenciar.
No, i és que els nens ara ja coneixen gairebé més l'orangutà que el tritó.
Exacte, això també, però això no
a nivell educatiu també és interessant, no? Seguim. It's a light and tumble journey from the east side to the park. Just a fine and fancy ramble to the zoo. Opcions n'hi ha d'haver i se n'han de plantejar, i aquesta és una de les opcions, la de la Rosi Carró, coordinadora de la campanya Zoo Segle XXI, és una opció presentada sobre la taula. En tot cas, n'hi ha d'haver d'altres i n'hi ha d'haver més gent que es motivi per veure quina és la solució, perquè realment, potser tal i com està ara, no té molt de sentit ni educativament ni pels propis animals, no? No sé com és la vida dels animals al zoo, per exemple, a Barcelona, però, clar, poden estressar-se, poden, per falta de relacions socials, poden tenir falta d'espai, poden tenir tantes coses que ens fan patir, no?
Bé, jo, per exemple, la meva bona part de feina en comportament animal es desenvolupa sobre el terreny. És a dir, jo evidentment veig zebres al Serengeti i les veus pasturar, doncs, per centenars de quilòmetres quadrats, no? I els zoos, evidentment, estan en un recinte més tancat, sigui qualsevol zoo. Encara que en un zoo tinguin moltes hectàrees, evidentment no és el Serengeti. Però tornem al d'abans. És a dir, són animals que han nascut en captivitat i aleshores, doncs, no han conegut aquest Serengeti. Aleshores, a vegades en els zoos hi ha hagut una necessitat, a vegades per la societat, de dir, anem a recrear en els zoos ambients tipus selvàtic o tipus desèrtic, no? I això té un component més pel públic visitant,
clar,
entraria en la línia aquesta, doncs, de com es presenten aquests biotops i tal, que no pels animals en si. És a dir, un ximpanzé que hagi nascut entre ciment ja és un ximpanzé, podríem dir, perdoneu-me l'expressió, urbanita. És a dir, si li posem una palmera, li farà més goig en el visitant que no pas en el ximpanzé, i serà més costós. A vegades una instal·lació en plàstic, doncs com els parcs que fem pels crios aquí al carrer, podria dir que és la més adequada. Què ocorre? Que en els zoos, això els científics que treballen als zoos ho tenen molt, molt assumit. Saben molt bé que aquells animals que abans, en els zoos antics, estaven en gàbies molt petites, com us he dit abans, hi havia animals que penseu que era tan terrible que estaven en zoos que estaven en solitari. Hi havia ximpancers, goril·les, que vivien tota la seva vida sols.
Sense quan són animals socials,
clar. Són animals socials. Alhora estaven a un metre de la gent que els hi llançava de tot, cigarros o papers, o els hi podia fins i tot colpejar, cridar, etc. Però ara bé, des de fa molt de temps, jo, per exemple, soc deixeble del Jordi Sabater Pi, per exemple, en el zoo de Barcelona hi havia un problema. Hi havia una colònia de goril·les que venien de la Guinea espanyola, de la Guinea Occidental, i aquests goril·les no es reproduïen. Aleshores, clar, cada vegada que mancava un goril·la havien d'anar portant més goril·les, però això passava a tots els zoos europeus. Què va ocórrer? Que van haver científics, com en Sabaté Pi i altres, que es van adonar, gràcies al comportament que havien estudiat sobre el terreny, que aquests animals el que estaven eren estressats. Eren estressats. Mm-hmm. És a dir, intenteu vosaltres fer l'amor davant de aquí, ara que tenim aquí la gàbia, no?, amb els vidres, posem-nos aquí a fer l'amor, no? Pues, evidentment, no ens sortiria massa bé la cosa perquè tothom ens estaria mirant. Allà en el zoo passava això. Si algú volia menjar, un animal vol menjar, algun animal vol parir, qualsevol cosa, està observat per molta gent. Ara en el zoo, per exemple, si un animal està en el procés de part, encara que sigui una cabra, es tanca la instal·lació i no es pot apropar la gent. Per exemple, si en un zoo es té que donar menjar, abans veies actituds com agafar doncs, un grapat de menjar, es llançava tot plegat i l'animal s'ho menjava en un moment perquè no se'l mengés el veí del costat i ja estava, i ja havia menjat en tot el dia. En canvi, es fan moltes polítiques ara d'enriquiment. L'enriquiment és, per exemple, doncs, el menjar, donar-lo en petites dosis o amagar-lo dins objectes perquè l'animal es tingui que entretenir.
Sí.
Evidentment,
es treballa en aquest sentit. Això
es treballa en aquest sentit i en el sentit de dir: bé, anem a millorar les condicions. Per suposat, en molts zoos el que s'ha fet és, sobretot, reduir el nombre d'espècies. És a dir, en comptes de voler tenir tota l'arca de Noé, com eren abans els zoos, que això era una exigència del públic, ostres, jo he anat i no he vist la pitó. Doncs, bueno, ara n'hi ha zoos més especialitzats i alhora també el que s'intenta és de que hi ha un intercanvi d'animals. Per exemple, una de les coses que passava abans, tots els animals que naixien en un zoo es quedaven dins d'aquell zoo. Ara el que els fa molt és, per evitar l'endogàmia, doncs que els animals que han nascut en un zoo, encara que li sembli malament al públic, doncs encara que s'hagin encapritxat o encarinyat doncs amb una orangutana en especial, o amb un goril·la, o amb un dofí, aquell animal ha de marxar cap a un altre grup, cap a un altre terreny, com passaria la natura, per evitar l'endogàmia.
No sabrem què passarà, Rosi, si la gent vol veure les propostes de zoo segle XXI o on ha d'entrar.
Doncs mira, tenim a la web www.zoo21.org o si no al nostre Facebook zoo21.
No sabem què passarà, no sabem si s'hauria de fer, per exemple, un referèndum a la ciutat de Barcelona i que la gent estigués informada i llavors pogués prendre una decisió, no sé.
Bueno, de fet, nosaltres farem una iniciativa ciutadana. A finals de febrer, començaments de març, començarem una iniciativa ciutadana que serà justament una recollida de signatures equivalent a la ILP per l'abolició de les coses de braus, però a la ciutat, i demanem aquesta reconversió segons el nostre model. O sigui que tothom que vulgui signar, que miri la web.
I també no sabem si hi ha una data límit, en tot cas, per decidir aquestes coses. El que caldria és estar molt ben informats, saber què passaria amb els animals, en quines condicions viuen ara, que no tinguem idees preconcebudes.
Si em permeteu un segon. L'única cosa que jo sí que demanaria com a científic és el fet de que, sobretot, amb aquest tipus de decisions, té que haver... Els dos tenen que estar dirigits per persones que coneguin el comportament animal, la natura animal, etc. És a dir, no podem ficar gestors purament... És a dir, no és una fàbrica. Un zoo no és un pàrquing, ni és una fàbrica, ni és un cementiri. Aleshores, això és molt important perquè això és una de les claus del problema, concretament del zoo de Barcelona.
Exacte, totalment d'acord.
Doncs seguirem debatent i seguirem donant-li voltes al tema perquè és no només interessant, sinó realment delicat. És a dir, que aquí hi ha vides en joc, eh? Vull dir que ens ho prendrem molt seriosament. Moltíssimes gràcies al Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista i divulgador científic. Gràcies per venir. I gràcies a la Rosi Carró, coordinadora de la campanya Zoo Segle XXI. Gràcies.
Una abraçada. Gràcies.
Estat de Gràcia.